Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara, la primera, us hem explicat tots els detalls de l'acord de pressupostos firmat avui, finalment, pel govern i Esquerra Republicana, un pacte que dona aire al president Salvador Illa a mitja legislatura, just en un moment en què l'executiu té diferents conflictes oberts. També us hem parlat de la detenció de Jonathan Andic, per la mort del seu pare, el fundador de Mango, Isaac Andic, i de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. De fet, tenim novetats sobre aquestes dues qüestions, Joan Bota.
Sí, perquè ja hauria acabat la declaració als jutjats de Martorell de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, que els Mossos han detingut aquest matí, com ara explicaves, per la mort del seu pare el desembre del 2024. Ho recordareu, en un camí a Montserrat. Ell era l'única persona que era amb Isaac Andic el dia que va morir, i des que fa mesos la policia catalana l'investiga per la seva suposada implicació en aquesta mort del seu pare. Segons algunes fonts, la fiscalia hauria demanat l'ingrés a la presó de Jonathan Andic, però podria evitar-ho pagant una fiança d'un milió d'euros. Anem cap als jutjats de Martorell. Unitat mòbil, Martí Cuní, David Àngela, bon dia, bona tarda ja.
Hola, bona tarda. Efectivament, un milió de fiança per quedar en llibertat. És la petició de la fiscalia per deixar en llibertat Jonathan Andic, detingut avui en relació a la mort del seu pare. Segons sembla, Andic ha respost durant dues hores les preguntes que li ha fet la defensa. Mentrestant, continua aquí l'espera molts mitjans per poder parlar amb el seu advocat, amb Cristóbal Martell, que encara és en dependències judicials.
Més qüestions, com deies, novetats també sobre la situació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que defensa la seva innocència després que la justícia l'investigui pels delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals. En un vídeo, Zapatero també diu que es defensarà amb fermesa.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
També és notícia de fa pocs minuts. El Tribunal Suprem ha reconegut per una àmplia majoria que una persona està legitimada per recórrer una eutanàsia si té un vincle estret amb la persona que la demana. Aquesta és la primera posició del Suprem abans de publicar una sentència que fixarà jurisprudència que es coneixerà els pròxims dies. El Tribunal debat aquesta qüestió arran d'un cas a Catalunya en què un pare va paralitzar l'eutanàsia del seu fill de 55 anys que tenia importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. Aquests límits també van agafar protagonisme amb el cas Noelia, en què una jove de demanava l'eutanàsia i el seu pare també va endarrerir molt l'acció amb diversos recursos. El responsable del desplegament del CNI a la demarcació de Girona el 2017 assegura que la seva unitat no va tenir mai cap contacte amb el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils, l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, ni va sospitar d'ell. A la comissió d'investigació del 17 a Barcelona i Cambrils ha explicat que fins després dels atacs no va saber res d'ell ni de la radicalització de la cèl·lula jihadista.
A través d'una llamada de la central, cuando se nos van transmitiendo identidades, lógicamente de absoluta consternación, porque la célula estaba vinculada a una zona de mi demarcación y obviamente pues estábamos muy afectados y lógicamente consternados en cualquier profesional que se dedica a luchar contra la seguridad.
Hi ha canvis també al Bo Cultural Jove. Des d'aquest any inclourà la compra d'instruments musicals, material artístic o formació en l'àmbit de la cultura. Són nous usos i serveis que s'han aprovat avui al Consell de Ministres. Sentiu el titular de Cultura, Ernesto Tasson.
Cuando se concibió, era un bono exclusivamente centrado al consumo y ahora lo que introducimos es que el bono cultural puede utilizarse para la creación cultural. Es decir, que si un joven hasta ahora podía usar el bono para ir a un concierto, ahora lo va a poder usar para comprarse una guitarra si quiere aprender a tocar la guitarra. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos jóvenes en nuestro país que quieren aprender a tocar la guitarra y sus padres no les pueden comprar una guitarra o no les pueden comprar un teclado.
I a aquesta hora hi ha problemes encara per circular a la P7. Equip viari, Mariluz García.
Sí, la P7 continua complicada arran l'incendi i el vespre de dos camions a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. Encara un sol carril obert en direcció Barcelona, cosa que provoca 15 quilòmetres de cua entre Banyeres del Penedès i Olèrdola. A l'alternativa, l'N340, uns 3 quilòmetres de retenció entre l'Arbós i Castellet i la Gornal, i també aturats a l'altura de Vilafranca del Penedès.
Passen 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4 amb el Marc Bataller, periodista, bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos Lamelas, també periodista del Confidencial, bona tarda.
Bona tarda.
I la Neus Tomàs, directora adjunta del diari Oponès, bona tarda.
I també periodista, bona
sí.
tarda.
I que m'ha confessat que arriba esgotada.
Home, un matí entretingut.
No, per què? Hi havia 3 possibles obertures a les dues.
Sí.
3 possibles obertures.
Zapatero, Andic o Pressupostos.
Clar, clar. Vull dir que hi ha alguns dies que...
El meu diari hem obert amb Zapatero.
Molt bé, perfecte. Cadascú. Nosaltres hem obert amb Pressupostos.
Ah.
Cadascú.
Nosaltres amb Zapatero.
Anava a dir
el
dia.
Faltava dir el Confidencial.
Si no obre el Confidencial amb Zapatero...
Felicitats per l'exclusiva.
Molt bé, molt bé. Ara, la segona hora, no l'obrirem en cap d'aquests 3 temes, perquè ja sabeu que el tema sempre ens ve des de fora. Dimarts saludem l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que no ens proposaràs ni Andic, ni Pressupostos,
no.
ni Zapatero,
no.
Que no?
No us he de dir que no m'he assabentat de res, vull dir que no sé ni de què parleu, ja, tal qual us ho dic.
Oh, doncs escolta'm, avui era un dia... Sí que hi ha dies que suem sang per decidir amb quin tema obrin a les dues, perquè no n'hi ha cap que ens acabi de fer el pes. Avui hi havia 3 possibilitats, sí. i totes 3 força importants.
Sí, ja m'ho miraré, perquè estava treballant i llavors, clar, no estic al cas.
Molt bé, molt bé. Però doncs bé. Vinga, a veure, des del teu refugi, quin tema ens proposes?
Mira, avui volia parlar dels protocols, no? Perquè jo crec que la nostra vida està envaïda per protocols i cada vegada més, i això fa que cada vegada actuem més com màquines, diguéssim, perquè estem com escarmentats per la fal·libilitat humana, i llavors anem imposant protocols de tot arreu. Hi ha exemples de tot arreu i jo crec que cada dia ens hi trobem. Per exemple, aquesta última setmana a mi m'han passat 2 coses. Una, la primera, que aquesta encara és comprensible, diguéssim, la contractació a un ajuntament. O sigui, perquè quan tu has acordat amb un ajuntament, no?, que et contracta i faràs una cosa, ja t'han dit que sí, ja han quedat que sí, llavors, encara que ja hem quedat tots que sí, s'ha de fer tot de coses, no?, planar formulari, que ja has emplenat altres vegades amb altres ajuntaments, firmar una declaració de responsabilitat, enviar un certificat bancari, fer una instància, enviar un pressupost, saps? Ells llavors també en una notificació. Bueno, tota aquesta cosa de passos que s'han de fer quan en realitat la cosa ja està decidida. Que dius, bueno, això potser ho podríem entendre, tot i que segurament es podria centralitzar i simplificar. Però l'altre dia em va passar una altra cosa. Anava pel carrer i em vaig trobar una cartera. I llavors dic, hòstia, no, és una putada quan perds la cartera, perquè llavors, no, vaig mirar a veure si hi havia alguna cosa per contactar amb el propietari, i només hi havia el DNI i una targeta del Banc Sabadell. Dic, bueno, doncs trucaré al Banc Sabadell i els diré, escolta, nois, podeu trucar al vostre client i dir-li que jo tinc la cartera i donar-li el meu telèfon, no? Perquè, clar, no? I em van dir que no. Primer m'han dit que no tenia el telèfon del client. Dic, aviam, a veure, no m'enganyeu, perquè és evident que el teniu. I llavors, bueno, sense donar-me cap argument, m'han dit que no ho pensaven fer, i que, de manera, que és una mica absurd, no? Perquè, clar, el protocol, com que no deia res d'un cas així, què passa? Val més que el client es foti, que hagi de donar la targeta, demanar-ne una altra, que hagi de posar la denúncia als Mossos per la pèrdua del DNI, etcètera, no? Vull dir que em sembla que allò després els bancs sempre diuen allò que cuiden molt els clients, però amb una cosa tan fàcil... ja sé que en principi cal portar-lo a una comissaria, però tots sabem que encara que el portis a la comissaria, després no t'avisen, no? O si més no, no t'avisen en cap cas immediatament, de manera que igualment ja comences a iniciar tots els tràmits, no? Una simple trucada, no?, humana, que hauria pogut estalviar molts mals de cap al propietari d'aquell DNI, d'aquella targeta, no? Però, com que el protocol ens eximeix de prendre decisions, ho va impedir, no? Jo crec que els protocols són útils com a guia, però que alhora ens treuen poder de decisió i també ens treuen humanitat, perquè ens treuen responsabilitat. Ah, no, això ho diu el protocol, jo no tinc res a fer, no? És una mica aquesta obediència cega, quasi, que és com a l'exèrcit. I em sembla una mica estupiditzant, tot plegat. Mm-hmm.
Doncs a veure què pensen el Marcos, la Neus i el Marc.
Jo més que... O sigui, no sé si et referies tant a protocol o potser a burocràcia, també.
És un tipus de protocol, no?, també.
Sí, no, dic, perquè, per exemple, això que comentaves de la cartera, segurament sí, i potser molt de cops es troben que és una empresa externa en la qual té un protocol i no pot donar el nom al client per un tema de protecció de dades, segurament. Mm. Però el primer cas segurament també parlaves de la burocràcia o aquella qüestió que a vegades has d'anar a presentar una denúncia als Mossos urgent i has de demanar hora, cita prèvia. Que jo entenc, que hi ha llocs on s'han de demanar cita prèvia.
Això s'ho havia encarregat, però em sembla...
S'ho havia encarregat, però encara funciona. O sigui, en teoria, es havia aprovat al Parlament, que no, però trobes llocs on encara has de demanar cita prèvia. I a vegades és això, com dius tu, la burocràcia és una part del protocol, però jo es diria més burrocràcia. A vegades és els grans problemes que ens trobem amb... O el que deies el primer exemple, de que quan t'han donat una contractació en un ajuntament, puc entendre que et demanin papers, però és que te'n demanen tants, que a vegades dius...
Jo reconec que jo hi ha hagut alguna cosa que he fet així a nivell institucional i jo algun cop he desistit. O sigui, he fet la feina.
Correcte.
i no l'he cobrat, perquè hi ha un moment que dius, ja no puc més.
Sí, sí, llavors... ja estic fart de demanar certificats al banc, certificats fins i tot de naixement.
Que jo entenc, que hi ha d'haver una garantia d'això, de seguretat, de que no estan beneficiant a ningú de manera incorrecta o fent o malgastant diners públics. Mm. Jo sóc la primera que defenso que s'ha de ser supercurós. Però a vegades, per això, si és una cosa institucional, de que és el dia de la dona i estàs en una taula i no sé què, és tan complicat. No, i jo alguna vegada ho he fet de dir, hi ha l'opció de donar-ho a alguna ONG? Sí, doni-la. A quina és?
No m'atabali, eh?
Perquè jo...
Estàs externalitzant el problema, que sigui la ONG qui hagi de buscar tots aquests papers que et demanen a tu.
Jo reconec que potser és una cosa d'incompetència pròpia. Si estàs tot el dia tractant amb l'administració, doncs igual és més fàcil.
És com fas concurs públic, per exemple.
Clar, però si no t'hi dediques professionalment, doncs és complicadíssim.
Sí, si vas renuncies a aquells 100 euros o escaig, i dius, mira, tot, no sé, feu el que vulgueu, però és que porta tant de mal de cap que ja no sé com fer-ho.
I en el cas que explicava, clar, però almenys el banc t'ha de poder... O sigui, pot agafar les dades, en aquest cas del client, i dir... ja li traslladarem, com a mínim, això,
home,
no?
Això és el que jo vaig demanar, que jo no deia que em donessin el seu número,
que
evidentment, vaig dir, escolta, truca al teu client, dona el meu número, o digue-li, escolta, que la... no? I m'han dit que no, i dius, però estàs perjudicant un client teu, no? És una cosa molt absurda.
Mm. Marcos?
No sé, no soc persona massa... adient per parlar de protocols, perquè me salto sempre.
Molt bé, perfecte.
Soc abroncat repetides vegades per això. I la veritat és que visc bastant com un salvatge, en molts sentits. O sigui, és que no...
Això ja no podem superar.
Entenc que són necessaris, no és que estigui en contra, però jo normalment no els respecto.
Oh, molt bé, perfecte. Doncs escolta'm, ara, després si et passa això que li passa a la Carlota, que xoques amb el protocol d'un altre, que llavors no hi ha manera, però bé, escolta'm.
O et cau alguna multa per no respectar el protocol, també?
Però no la deu pagar, perquè si viu com un salvatge...
Exacte, per tant, és el peix que mossega la cua.
Saps què? Doncs ara no la penso pagar. Oita, Marcos.
No. Per cert, un dia vaig escoltar que el món es dividia entre els que, si tenen l'opció de trobar-se una cartera per casualitat, la tornen, i els que no. I deien, salvarà la humanitat els que encara la tornen.
Veus?
I quan ha dit la Carlota, he pensat, mira, la Carlota està en el bàndol dels que salvarà la humanitat.
O aquells que la tornen buida, també.
Aquests,
bueno, clar, aquests estan en el bàndol dolent.
Sí, evidentment que és el bàndol dolent, per seguir la torre,
perquè però buida. Perquè hi havia un DNI i una targeta. Si hi haguessin algunes altres coses...
Hi havia 10 euros. Hi havia 10 euros.
Però
clar, home, per 10 euros tampoc.
No treu de pobre.
Ah,
no,
si fossin 1.000 ja veuríem.
De fet, no la vaig portar a la policia. O sigui, vaig recular i m'amainar fins a l'adreça que constava el DNI i li vaig deixar la bústia.
Molt bé. Escolta'm, ciutadana exemplar. Carlota, gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
13 minuts passen de les 3 de la tarda, fem una pausa i de seguida entrem en els 3 grans temes del dia.
Catalunya migdia.
Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Binàriament Barcelona arriba al poble espanyol.
Del 29 al 31 de maig, descobreix els millors vins i vermuts de Catalunya premiats als últims Premis Binari, acompanyats de bona gastronomia, sessions de DJ i música en directe.
No t'ho perdis. Entrades des de només 5 euros al web del poble espanyol.
Amb el suport de Bonpreu Esclat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Bona nit! Malparit!
40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
Nits sense ficció. Sopa de Cabra, tornar enrere. avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir si volia anar a prendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, res. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passa un minut d'un quart de quatre. Som a Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, el Marcos Lamelas i el Marc Bataller. Anem amb la notícia que ens ha sorprès a tots aquest matí, la detenció de Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, investigat per la mort del seu pare, Isaac Andic, el mes de desembre del 2024 en un camí de la muntanya de Montserrat. Dic que ens ha sorprès perquè la investigació fa un any i mig que està en curs i tot i que en diverses ocasions les sospites sobre el Jonathan Andic s'havien fet públiques, els Mossos fins avui no havien practicat aquesta detenció. El cas està sota secret de sumari, els Mossos asseguren que es tracta d'una investigació complexa. Jonathan Andic ha comparegut davant del jutge de Martorell, on probablement ha tornat a dir que la mort del seu pare va ser un accident, com ha repetit en anteriors declaracions. Ara bé, la fiscalia demana una presó eludible amb fiança d'un milió d'euros. Miquel Jarque, bona tarda.
Molt bona tarda, Òscar.
T'ha sorprès tant com a nosaltres quan s'ha sabut que hi havia detenció de Jonathan Andic?
Doncs sí. Sí, sí, perquè semblava que... O sigui, l'última cosa que teníem era que els telèfons mòbils estaven aquí intervinguts i que se'ls estaven mirant i bé, i que aquelles contradiccions que semblava que s'havien expressat, doncs sempre ens han dit des de Mossos d'Esquadra, bueno, entrarien dins de la normalitat en un fet tan traumàtic com és la caiguda d'un pare, que en aquell moment doncs estàs atabalat, en una primera declaració dius una cosa, i també serien sempre com detalls de... petits, no? I, sí, sí, jo crec que ha sorprès a tothom.
Sí, sí, déu-n'hi-do. Què en sabem de la investigació? Què és el que es pot explicar? Perquè recordem que està en secret de sumari i, per tant, se sap alguna cosa, però molt poc.
Hem anat a preguntar a les nostres fonts aquest matí i ens expliquen que s'ha treballat en un grup relativament petit d'investigadors que han actuat amb molta cautela. Els Mossos d'Esquadra ens expliquen que són molt conscients que poden fer molt de mal, no?, en una investigació en la qual doncs, hi ha un fill que se li posa en entredit, que ha perdut el seu pare, i que hi ha una acusació tan greu com aquesta i que el dany pot ser irreparable. Ells són conscients d'això. Recordem que tot comença quan el fundador de Mango mor en caure per aquest barranc d'uns 150 metres a una excursió a Montserrat. Tot això passa a prop de les coves de Sant Nitre. El punt és força ample i quan parlem aquells dies, recordo, amb els gestors, per exemple, del parc de Montserrat, doncs ens diuen que aquell punt és molt ample i que cada any passen centenars d'escolars per allà, per tant no és un lloc perillós
estret, no? Caure gent.
Aquí l'únic testimoni és Jonathan Andic, el fill gran de la víctima, per tant és lògic que els Mossos d'Esquadra li demanin prendre declaració com a testimoni, no? Almenys al migdia arriben els serveis d'emergència, ja el troben mort, el jutjat de Martorell obre una investigació, primera hipòtesi, mort accidental, i al gener del 2025 això queda absolutament aturat, arxivada provisionalment perquè el jutge d'instrucció no hi veu delicte, i a partir d'aquí, doncs, els Mossos d'Esquadra, doncs, sembla que continuen investigant perquè hi ha coses que no els hi quadren. Mm.
Quan avui es fa el pas de detenir Jonathan Andic i portar-lo davant del jutge per tal de prendre-li declaració, i ara sabem que està en presó i hi ha aquesta petició de fiscalia, vol dir que han trobat alguna prova nova? Vol dir que tenen alguna informació nova que no tenien fa una setmana, fa un mes o fa tres mesos, o tampoc no ho sabem?
Aquí ara nosaltres fem una mica de policia sobre policies. Els policies tenen indicis i nosaltres tenim indicis veient l'actuació policial que els policies tenen indicis. No sé si m'explico bé, perquè llavors anem a preguntar i ens diuen els policies, sí, tenim indicis, no sembla que... I que ens expressen molts dubtes. Aparentment sembla que no hi ha res absolutament definitiu. No hi ha una càmera que gravi un moment compromès en el qual es vegi una persona empentant l'altra. Això no existeix, però sí que hi ha coses que no acaben. És un cas que fins ara s'havia pres com a mort accidental, per tant, si hi ha una detenció, és que aquí s'ha trobat alguna cosa. Els Mossos, com a policia judicial, aquí han estat interrogant a Jonathan Andic. El cas es reobre després d'incorporar ampliacions d'atestats policials. A l'octubre del 25, els Mossos investiguen el cas ja fixant-se en les contradiccions d'aquestes declaracions del fill d'Andic, i el novembre del 25, no fa pas tant, els Mossos d'Esquadra requereixen el telèfon mòbil de Jonathan Andic. I què és el que hauran trobat en aquest mòbil? Doncs hauran trobat trucades, hauran trobat geolocalitzacions, i tot això ho hauran d'haver anat quadrant amb les declaracions del propi fill i també d'altres persones, i intentar reconstruir el que van ser les últimes hores, els dies previs d'aquest fins ara accident. Mm.
La versió del fill d'Isaac Andic ha anat canviant durant tota la investigació, o sempre ha estat la mateixa?
Pel que ens arriba, perquè clar, tot això, aquestes actuacions estan, i totes aquestes diligències estan sota secret d'actuacions. Aquí, un cop la fiscalia presenti les seves acusacions, aquí veurem què és el que... És probable que aquí veiem part de la declaració i en què se sustenta, no? El que sí que tenim és que, en línies generals, el fill sempre ha mantingut una versió molt semblant, amb algunes coses diferents, que serien aquests detalls que fan pensar en que l'amor no ha estat del tot accidental, i després els portaveus de la família, que avui mateix doncs defensaven la innocència del fill, que diuen que no es troben proves, que no hi ha prova de càrrec, que no es trobarà res, perquè tot i que s'ha especulat, i aquí hi ha una altra derivada, no?, d'aquest cas, que també l'ha fet molt sucós mediàticament, que és totes aquestes possibles desavinences i també altres tipus de relació econòmiques. Aquí estem parlant d'una empresa que factura moltíssims diners, doncs bé, aquí hi ha tot un trencaclosques, no?, que paral·lel als fets que la policia està investigant i que també estan influint i influiran en el desenvolupament d'aquest cas, però bàsicament, contestant a la teva pregunta, ha mantingut sempre la mateixa versió, i la família sempre ha donat un suport tancat al fill d'Isaac Andic.
De moment l'últim que sabem és que la fiscalia demana aquesta presó eludible amb fiança d'un milió d'euros, que la jutge estaria redactant ara mateix la decisió.
Haurem de veure si hi ha retirada de passaport, hi ha alguna mesura cautelar que se li imposi, com per exemple presentar-se, perquè entenem que un milió d'euros, segons per qui...
Per nosaltres seria un problema, per la família Andic segurament no és tan difícil. No sé com ho veieu, tenint en compte sempre el punt de prudència, de no saber exactament què és el que saben els Mossos, no sabem exactament què és el que ha declarat Jonathan Andic les vegades que li han pres declaració. Els Mossos diuen que no ha canviat, efectivament, la seva versió. Sí que és veritat que sembla que en les seves declaracions han trobat alguna incongruència. Sempre ens havien dit que... comprensibles, tenint en compte que ha passat per aquest moment traumàtic sempre de la mort del teu pare. No sé com ho veieu tot plegat.
Tu deies, la cura és evident i no és per anar al tòpic, però és que és així, la presumpció d'innocència en aquest cas i tots, no? Tu dius que t'havia sorprès molt avui. A mi, saps quan em va sorprendre més? Més que avui, eh? Quan van dir que reobrien el cas. Mm-hmm. Perquè... Va
semblar que el tancaven com un accident.
Exacte.
I per tant ja està, i en el moment en què el reobren...
Clar,
ja...
jo vaig pensar, per reobrir aquest cas sent la víctima qui era, no? Sent un cas tan mediàtic, han d'estar molt segurs que hi ha alguna cosa a mirar, que això no vol dir que hi hagi res més, no? I per tant jo m'imagino que hauran treballat, deies tu, no? Un equip molt reduït, perquè no pot ser d'una altra manera en un cas com aquest.
Hi ha hagut molt poques filtracions, eh?
Exacte, no?
Ha sigut
però
molt difícil.
Perquè, a més, la pressió que devien tenir aquests investigadors no devia ser poca, no? Veurem, jo no, evidentment, sense saber com ha anat la declaració, ni tampoc saber què diu l'autojudicial després, ni en què es basen els Mossos per fer aquestes pesquises i arribar a aquesta conclusió, és molt difícil, en el meu cas no em veig amb cor de tenir una opinió, més enllà d'entendre que hi hagi el ressò mediàtic que té, perquè és una notícia, no en som molt conscients, però és una notícia d'abast mundial. Eh?
Sí, mundial. Totes les botigues de Mango, quan es va fer un any de la mort del seu fundador, van penjar un cartell a l'aparador amb memòria.
Perquè són,
no?,
molts diners els que es mouen.
Ah. És que, de fet, la història té tots els ingredients.
Ho té tot.
És a dir, una persona molt rica que mor en estranyes circumstàncies, perquè al final, si és un accident, és també estranyes circumstàncies, perquè a més el lloc no és un lloc perillós, no és un lloc en el que hi hagi una, allò, no? Hi ha hagut antecedents en moltes persones, no, és un lloc que els mateixos responsables del parc deien no sembla un lloc molt complicat, que a més va acompanyat només del seu fill, que no duia els escortes, que si hi havia hagut desavinences entre pare i fill a l'hora de gestionar l'empresa familiar, vull dir que té tots els ingredients com perquè hi hagi totes les sospites. Després, òbviament, cal veure què és el que han trobat els Mossos, si és que han trobat alguna cosa, què és el que ha declarat avui davant del jutge Jonathan Andic, i si hi ha alguna cosa més, o si finalment no acaba vent-hi res i, per tant, acaba sent efectivament un accident. Però, en tot cas, els ingredients, per l'especulació, pel morbo i per parlar-ne, hi són tots, no en falta ni un.
Si és el que abans comentaves, indicis d'indicis.
Sí, sí.
Se suposa i es pressuposa que si hi ha hagut aquest pas tan important pels Mossos en un cas tan mediàtic, ha d'haver-hi algun indici, no dic una prova fent, o no ho sé, ho desconec, per poder detenir una persona. Perquè indicis n'hi ha d'haver-hi, i més quan fa un any i mig. Recordo que al començament de tot s'especulava que l'autòpsia podia determinar, en funció de com havia caigut el cos, de si era una empenta o era una caiguda accidental, tot i que, per exemple, va passar amb el cas de l'Helena Jubany, que es va determinar que havia caigut d'una finestra, però que és molt es va veure que no era accidental, però que és molt diferent, perquè una cosa és que pots caure en un precipici de 150 metres i anar rodant, i és molt més complicat que no pas una caiguda lliure, enteneu-me, d'una finestra, d'un balcó. I avui llegia una dada curiosa, que comentàveu aquesta notícia abans mundial, que deien que aquesta situació, diguem-ne que Mango fins i tot s'ha acabat aïllant i les seves ventes han crescut un 13%. No té res a veure, per tant, no l'ha acabat afectant aquest problema, que veurem com acaba i, sobretot, què diu la jutgessa, si accepta aquest milió de fiança el que demana el fiscal, o si dicta auto de presó o auto de llibertat.
Mm-hmm. Bueno, aquesta tarda, però en sortirem de dubtes, perquè tindrem...
Sí, a mitja tarda, deien.
A mi el que més m'ha sorprès és el milió de fiances de la fiscalia.
Poc,
per què?
No?
No per la quantia. No per la quantia. És a dir, amb Jonathan...
O fins i tot demanar-la, no?
Què li demanes a Jonathan Andic? Sí, clar...
No, però potser ja ha retirat de pressupost, per risc de fugida, també.
És que no és un tema de la quantia, sinó de que donaria a pensar que la fiscalia, que no ha estat molt entusiasta en aquest procés, el que han estat entusiastes en aquest procés han estat els Mossos, el motor d'aquesta investigació han estat els Mossos, la jutgessa ha estat molt prudent fins ara, llavors, què hi ha a l'atestat que hauran portat avui els Mossos a la jutgessa perquè la fiscalia demani 1 milió d'euros? És a dir, aquesta és una decisió que a mi és el que més m'ha sorprès.
Però no t'entenc.
Perquè, ja estava previst que Jonathan Andic hauria de declarar una altra vegada. És a dir, no, de fet, Jonathan Andic, amb un domicili conegut i sense antecedents, és a dir, la detenció d'avui podíem fins i tot pensar que no estava prou justificada perquè no ha fet res, diguem-ne, perquè l'hagin de detenir per portar-lo a Martorell.
Però també és diferent declarar com a detingut que com a testimoni. Això en Miquel ens ho explicarà bé, ja ho sap.
Sí. Maria Núria, però el testimoni no pot mentir.
Correcte, i el detingut. En teoria, sí.
Ell ja està encausat i hi ha sospitós. El que passa és que és veritat que detingut és un nivell més alt...
Home, i la imatge de veure'l entrar i sortir emmanillat... és una imatge molt contundent, bueno, però... que jo estic d'acord que... Vull pensar que els Mossos d'Esquadra tenen alguna cosa per fer aquest pas, perquè fins ara és veritat que tothom havia estat molt prudent, bueno, ningú no havia volgut especular, ningú anava com amb peus de plom, i en canvi, de sobte, ara hi ha un canvi, i és que el detenen, l'obliguen a anar a declarar emmanillat a l'entrada i emmanillat a la sortida.
En vocabulari policial hi ha una definició per això que es diu detenció tàctica, que no vol dir que sigui il·legal, vol dir que és que fem aquesta detenció perquè això portarà la investigació cap a algun lloc. El lloc que es portaria a la investigació seria cap a la confessió. Estaríem buscant la confessió que ja ho han intentat en la segona declaració, que la que va durar 5 hores, ja buscaven la confessió. Ells buscaven la confessió, perquè en aquell moment proves no en tenien. Ara no sabem si tenen proves o no. Només sabem que la Fiscalia ha demanat aquest milió d'euros i això donaria a pensar que hi ha alguna cosa que no sabem. Jo no sé si podria anomenar-lo prova. És que clar,
si no
hem vist l'atestat, no ho sabem. Però a mi em va sorprès sobretot la Fiscalia, perquè aquesta tercera declaració estava prevista, no estava prevista així, però és a dir, d'aquesta manera, però a mi m'ha sorprès molt això. El tema de la quantia, és que sent el Sandy que els podia demanar un euro, és a dir, tindria el mateix. És a dir, no és prou rellevant. O sigui...
Bé, doncs veurem. Estem a l'expectativa de saber quina és la decisió de la jutgessa, perquè de moment tenia aquesta petició de la Fiscalia, aquesta presó eludible per aquesta fiança d'un milió d'euros, i a partir d'aquí veurem si en l'atestat o en la resolució de la jutgessa si hi ha alguna pista més de què és el que han aportat els Mossos d'Esquadra per haver fet aquest canvi força important en la investigació. I a partir d'aquí veurem com evoluciona tot plegat. Espero que aquesta tarda alguna decisió. I després, a partir d'aquí, depèn de la decisió, veurem com evoluciona tot plegat. Miquel, gràcies. Bones tardes. Passa un minut de 2:15, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
No m'agrada aquesta sintonia.
És que està molt bé. Pam, pam,
pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
M'ho faries tu, Elisenda?
Jo sempre. Pam, 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 pam.
Marc Marvà, bona tarda.
Bona tarda. Pots
fer un pam, 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 pam?
Pam, 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 pam.
Molt bé.
Com ho faries, Òscar?
No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
Pam, pam, pam.
Veus?
De dilluns a divendres de 4 a 7...
La millor hora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Pam, 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 pam.
Catalunya migdia.
Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis, entrades a mitaquilla.com.
Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 5 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Neus Tomàs, el Marcos Lameras i el Marc Bataller. Hem parlat sobre aquesta detenció del fill d'Isaac Andic, pendent de la decisió de la jutgessa de Martorell, on li han pres declaració aquest matí. L'altra notícia també important del dia, n'hi havia tres, l'Audiència Nacional investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero per tràfic d'influències i altres delictes. L'han citat a declarar el dia 2 de juny davant del jutge que instrueix el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra l'any 2021. Avui, agents de la Unitat de Delictes Econòmics i Fiscals han escorcollat d'oficina de l'expresident Zapatero buscant proves que puguin sostenir aquestes acusacions. Zapatero ja ha dit que es defensarà de les acusacions.
Deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
El rescat de l'aerolínia Plus Ultra remunta a l'any 2021, quan el govern espanyol va donar 53 milions d'euros de diners públics sota el paraigua de les ajudes per a empreses estratègiques afectades per la pandèmia. En aquell moment, l'operació va ser molt polèmica perquè es dubtava que Plus Ultra fos efectivament una empresa estratègica per poder-se acollir a les condicions del rescat. Ara, el jutge, José Luis Calama, ha decidit investigar Zapatero pel presumpte ús irregular d'aquests 53 milions d'euros per part de la companyia aèria, a qui Anticorrupció ja va acusar l'any 2024 perquè hauria usat, presumptament, els diners públics per blanquejar capital provinent de la corrupció veneçolana. El vincle amb Zapatero, pel que se sap fins ara, és la seva relació amb un dels directius de Plus Ultra, Julio Martínez Martínez, de qui n'és amic íntim, però sempre ha negat haver fet cap gestió en el cas Plus Ultra, i aquest matí ho ha tornat a reiterar.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
És un cas enrevessat, que si no estàs molt a l'actualitat pot relliscar-te una mica. Madrid, Paula Brujans, bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Tu també entretinguda, no?
Amunt i avall, Òscar, com sempre. Pensàvem que tindríem una setmana tranquil·la. Ja no,
no
m'atreveixo a pronunciar aquesta paraula.
Paula, no hi ha setmanes tranquil·les, hauries de fer.
Però, no, exacte, es constata que realment no hi ha setmanes tranquil·les, realment. Tornem d'Andalusia i ens trobem aquí amb la causa Zapatero, que ja fa molts mesos que n'anem parlant i que finalment avui doncs esclata d'aquesta manera.
Fa uns 2 anys que s'està instruint aquest cas Plus Ultra, però la investigació a Zapatero ha començat fa poc, fa... Ara, què ha passat?
Sí, el cas ve de molt lluny perquè arrenca amb una denúncia de manos límpies per al rescat de Plus Ultra que tu ara explicaves fa 2 anys. La jutgessa primer ho arxiva, això està en un jutjat ras de Madrid, després es reobre el cas a petició de la Fiscalia Anticorrupció, que creu que aquests diners del rescat de Plus Ultra s'haurien fet servir per blanquejar diners de la suposada corrupció veneçolana, i fins aquí és on érem fins a final d'any. El desembre del 2025 sabem que hi ha una investigació oberta, instada en part també per la Fiscalia Anticorrupció per aquest rescat. La causa estava secreta i s'ha anat investigant, l'UDEF ha anat fent indagacions, estava tot sota secret. Avui s'aixeca el secret de sumari. En paral·lel, l'UDEF registra diverses empreses, però també el despatx de l'expresident Zapatero, que, perquè us en feu una idea, és just davant de la seu dels socialistes al carrer Ferraz, aquí a Madrid. Hi ha anat, a més, una unitat especialitzada de l'UDEF molt concreta, amb eines específiques per si feia falta obrir caixafortes o per si feia falta veure si hi havia falses parets, i s'ha fet aquest registre. Per tant, el que sabem a aquesta hora és tot el que t'has explicat, un cop s'ha aixecat el secret de sumari, per on van els trets d'aquesta causa i com vinculen a l'expresident amb aquest possible rescat d'Aire Europa per dues coses. Un, per si va influir perquè l'empresa ho aconseguís, influint doncs, sobre el govern espanyol, i dos, per si es van portar comissions d'aquest rescat. Ve de molt lluny, jo deia al principi, i perquè tinguem algunes dades de context, la imputació arriba avui, 2 dies després de les eleccions andaluses. Dos. El Partit Popular fa temps que pronosticava que Zapatero acabaria així. De fet, no sé si ho recordareu, però Alberto Núñez Feijóo fa una miqueta més d'una setmana, quan va començar la campanya a Andalusia, ja va dir que Zapatero tindria problemes als tribunals un cop s'hagués votat a Andalusia. I tres, Zapatero el citen a declarar a l'Audiència Nacional el 2 de juny per poder-se doncs, defensar i per poder explicar què hi té a veure amb aquest cas pel qual se l'investiga. 2 de juny, que per cert coincidirà amb declaracions dels acusats pel cas Kitchen del PP, perquè just abans o després d'aquell dia, pel calendari que tenim, hauria de declarar l'exministre Fernández Díaz. Per tant, tornem a, per què dic això? Doncs perquè tornem a tenir PSOE i PP un altre cop en els focus dels tribunals.
I es torna a demostrar que no hi ha setmana tranquil·la, que ella tampoc no ho serà, Paula, ja t'ho avanço en exclusiva. No. Zapatero sempre ha negat tenir res a veure amb aquell rescat de Plus Ultra. Sí que reconeix que és amic de Martínez Martínez, reconeix que ha treballat per una empresa de Martínez Martínez, que no té res a veure amb Plus Ultra, i sempre, diu ell, amb factures declarades i, per tant, segons ell, sense res a amagar.
Sí, sí, reconeix obertament que són amics, se'ls ha vist en moltes fotos junts, de fet van a córrer cada dia junts. Zapatero va anar al Senat a petició del PP ja donar explicacions per a aquest cas, que fins a aquell moment eren informacions periodístiques i algunes denúncies, ara ja tenim aquesta acusació ferma del jutge Calama. En aquell moment va reconèixer que havia treballat per aquesta empresa del seu amic, una empresa d'assessoria, que havia fet informes sobre la situació a Venezuela coincidint amb el context del rescat i de la pandèmia, però ell va dir que per aquestes feines havia presentat factura, que res tenia a veure amb el rescat de Plus Ultra i que era una feina totalment legal. En cap cas no se'n van portar comissions. Ho va dir aquell dia al Senat, ho ha tornat a dir avui en aquests talls que has posat abans en aquest vídeo que ha fet públic fa poca estona l'expresident per defensar-se, però clar, el jutge té una versió molt diferent. Diu que aquestes factures que va fer Zapatero eren per tapar un suposat blanqueig de diners del seu amic i que ell s'hauria embutxacat diners d'aquestes comissions. No només ell, sinó també les seves filles, perquè les seves filles van fer uns informes, van maquetar, perdó, uns informes que ell havia fet per al seu amic, i per tant el jutge vincula les filles i també Zapatero en haver-se embutxacat comissions del rescat de Plus Ultra. Arriba a dir, si no m'equivoco, perquè vaig llegint per sobre el resum del jutge, que s'hauria embutxacat Zapatero un total de 2 milions d'euros.
Marc, Marcos, Neus, és evident que d'una banda és important que per primera vegada un expresident del govern espanyol hagi de declarar com a investigat, com a imputat. De l'altra, a ningú se li escapa que ara mateix José Luis Rodríguez Zapatero és probablement el major suport que té Pedro Sánchez dins del PSOE. Per tant, és una... atac important, diguem-ne, al sanchismo, allò que en diuen a Madrid del sanchismo. No sé com ho llegiu i com ho interpreteu tot plegat.
Bueno, es una noticia que ha donat el Confidencial, y el problema principal es que un expresident, quan es retira, ha de mantenir uns ingressos molt clars. I això no vol dir que no pugui dedicar-se a l'activitat privada. És a dir, però si tu vas de conseller a la companyia, pues cobres com a conseller, com la resta de consellers, tothom sap el que cobres, tothom sap el que estàs fent allà. És a dir, a mi m'agrada que un expresident o que un exalcàrrec pugui treballar al sector privat. Ara bé, aquesta figura de l'expresident lobista resulta molt més problemàtica. Molt més problemàtica. És a dir, perquè aquesta dimensió obliga a determinades coses. Clar, és a dir, hi ha factures, i ho expliquem en Confidencial, que s'ha facturat els calés, s'han cobrat els calés, i no està justificat el que... hi ha com 660.000 euros que no estan justificats amb cap cosa física. Llavors ja comencem a parlar d'informes verbals. Estem ja pràcticament a un pas de la dimensió negreira. Llavors, malament.
Què té a veure Negreira aquí?
Bueno, però...
Perdó, m'ha sortit el culer.
El culer,
bueno,
però, el tribunero.
Sí. Però perquè la gent... És a dir, tu estàs cobrant, però el que estàs fent no està massa clar. Llavors, Zapatero sempre s'ha sentit molt còmode en aquesta mena d'activitats que fins i tot el partit sempre ha estat justificant, més justificat en el cas de Venezuela, de que estava fent de mediador entre l'oposició i el govern per evitar un mal major. En altres països no tan justificable, el cas de Xina, Huawei, com justifiques el que estàs fent per Xina? Aquesta democràcia sense cap problema.
Clar. Està fent ironia, Marcos Lamela, ho dic per la gent que no li veu la cara.
Però si estan acostumats a escoltar-lo,
ja saben per on va. Posa
una mica de context, però, perquè la gent no veu les cares i no veu la cara del Marcos Lamela, com l'he dit, home.
Ara, amb José Luis Rodríguez Zapatero, igual que amb Jonathan Amdic, la presumpció d'innocència és el més important. Per ara hi ha una investigació en marxa, ell haurà de defensar-se i podrà defensar-se, però no s'hauria d'haver arribat mai aquí.
Sí, el fil del que ell deia, presumpció d'innocència per un, presumpció d'innocència per l'altre, però evidentment no, que és dins d'aquest camp de mines en el qual s'està movent Pedro Sánchez, és una mina més al seu voltant, eh? La dona, el germà, Zapatero...
Els seus homes de confiança.
Correcte, els seus homes de confiança, Santos Ferran, Ábalos... Sí, sí. I al final, no, és Sánchez, el que del PP, l'intenta posar a dalt de tot. Ells, recordem-ho, però no està investigat ni imputat en cap causa. Però us poso un exemple. Fa poc, a la meva classe de periodisme polític a la Universitat Autònoma, un test d'actualitat, i una de les preguntes era: Pedro Sánchez està imputat, vertader o fals? Tothom va contestar que sí. Anda. 40 alumnes van contestar que sí. Alumnes que, en teoria, segueixen...
De periodisme,
periodisme polític. En teoria, que segueixen l'actualitat. Bueno, què vol dir? Que ha calat de tal manera...
Vol dir que han de repetir.
És culpa de la Paula, que no ho explica prou bé, i la gent entén el que
diu. Penseu que no els hi explica bé,
Bromes al marge, ironia, eh? No me'ls facis repetir, no repeteixen.
Perquè no els vols tornar a veure.
Ha mereixen repetir per això,
que Pedro Sánchez... No.
La Paula diu que mereixen repetir per això.
Home, ja, però pobrets, no, o... Paula, no t'escolten,
no,
prou.
És un bon símptoma del soroll, clar, que hi ha.
No, però és el soroll que hi ha tant i tant al voltant de Pedro Sánchez que al final diuen és culpable o està investigat o imputat, digue-li el nom que vulguis, i és tot aquest clima que ha arribat a crear o que s'està creant a Madrid contra el sanchisme. No dic si és justificat o no, no hi entro. No entro si és innocent o no. Però que Sánchez ha estat de tot d'aquesta presumpta trama de corrupció que hi ha a la Moncloa.
Amb això que deia el Marcos, és veritat que els companys de tribunals ens ho explicaven aquest matí, hi ha un moment que es parla de l'ejercicio ilícito de influencias, ¿no? El uso de contactos personales, acceso a altos cargos de administración, lo que deies tu, ¿no? De lobista. El que passa és que demostrar el tràfic d'influències davant d'un jutge sempre és molt difícil d'acreditar, perquè o tens gravacions, o has de tenir, abans que parlàvem de les proves en el cas Andic, el tràfic d'influències és dels més difícils de demostrar en corrupció, que com a tal no existeix, el codi penal, la corrupció, sinó... I per tant hem de veure també exactament què tenen. Ara, jo estic d'acord amb el que deies, Marcos, de aquestes feines que estan en la frontera de lo públic i privat són sempre molt delicades, perquè a més, evidentment, quan es contracta a expolítics, se'ls contracta sobretot per la seva agenda, no? Això ho fan, això, en fi, hi ha agències que s'hi dediquen professionalment, no? Llavors, que la seva tasca sigui totalment transparent i defensable, doncs és el que s'ha de veure en aquest cas, no? I des del punt de vista polític, és un cop molt dur pel PSOE, perquè si et fixes, per exemple, a l'última campanya a Andalusia, però també les anteriors que hi ha hagut autonòmiques, el sense ser dirigent formal del partit, el que més aclamen i el que més aplaudeixen en els actes del PSOE és a Pedro Sánchez, a Zapatero. Mm. És algú que, a més, li tenen també ganes determinats sectors, perquè és cert que ell es va posicionar, per exemple, en la negociació amb Junts, doncs molt clarament, i de fet, quan cau Santos Cerdán, assumeix ell una part del protagonisme. I de fet, per exemple, des dels àmbits de Podemos, és dels pocs dirigents del PSOE que el defensen, no? Llavors, jo crec que políticament, evidentment, més enllà del to No sé, Tellado crec que parlava del capo i no sé què, més enllà de les expressions aquestes que ens tenen acostumats, és lògic que el PP avui ho utilitzi. El PSOE faria el mateix si fos al revés, no? Però jo crec que és un cop dur, i sobretot perquè això, clar, ara és el començament de tot, és a dir, no sabem si això acabarà a judici i si hi ha judici no sabem en què acabarà. Per tant, ara, si ja en sentíem parlar de Zapatero, ara serà un continu.
Sí, és un cop dur directament a Pedro Sánchez, perquè realment a la Moncloa, pel que ens deien avui, també el que diu el Partit Socialista, és que estan en xoc perquè ja sabien que feia molts mesos que s'estava coent, no?, que el Partit Popular també anava posant Zapatero al focus i que hi havia totes aquestes, no?, investigacions prèvies que anaven fent, que no acabaven arribant a cap lloc, però que finalment ara avui tenim això, i que Pedro Sánchez està realment tocat, perquè reconeixen que el moment és molt dur, i aquí hem vist una mica l'estratègia de que el PSOE ha sortit directament a dir que això és un pas més del que en puede hacer que haga, no?, que deia José María Aznar, i ells ho vinculen directament a l'Ofer, a una persecució política o judicial orquestrada pel Partit Popular, diu el PSOE. La Moncloa, òbviament, no va tan enllà amb aquestes paraules, però sí que... el que diuen és que s'està posant en dubte el bon nom de l'expresident Zapatero, i que tot això doncs acabarà en res, i que no és casualitat, segons la Moncloa, que això arribi ara, després de les andaluses, però ja amb el focus a les eleccions que han de venir de l'any que ve, autonòmiques, municipals i generals.
Una cosa només. És veritat que el PSOE, quan diu que comença amb manos límpies, és cert. També és cert, i això t'ho hauran comentat, Paula, aquí hi ha la Fiscalia Anticorrupció.
Sí.
I, a més, els companys de tribunals et diuen que aquest jutge no és comparable a altres noms que puguem tenir al cap, com Peinado o altres. Per tant, ja veurem...
Si som on som a dia d'avui, és perquè la Fiscalia Anticorrupció ha volgut que arribéssim fins aquí. Perquè sí que el primer origen de tot és manos límpies, però després és l'insistència de la Fiscalia Anticorrupció, que demana que això se segueixi investigant, i que està aquí dient que hi ha prova, o com a mínim indicis en aquest moment, contra Zapatero, com a mínim per imputar-lo, per cridar-lo a declarar, i a partir d'aquí, doncs, procedir.
Doncs veurem com evoluciona tot plegat, però ara mateix realment no està cridat, imputat, i per tant haurà d'anar a declarar davant del jutge i defensar la seva innocència. Veurem, és veritat que serà difícil pels uns provar si realment va intercedir o no, i si va tenir influència o no, i si va blanquejar diners, etc, etc, i també ell haurà de esmerçar-se molt a defensar que aquestes factures a les quals feia referència el Marcos estan justificades, i que per tant efectivament feia aquestes feines per les quals cobrava d'una empresa del mateix propietari que l'aerolínia aquesta, que era molt petita com per endur-se aquests 53 milions d'euros d'ajudes per a les empreses estratègiques que es van decretar després de la pandèmia. Bé, veurem com evoluciona, per tant continuem els pròxims dies. Gràcies, Paula, bona tarda.
Una abraçada, adéu a tots.
8 minuts i seran les 4. Ara anem amb el tercer tema, que són els pressupostos, però abans deixem anar a Girona, perquè tenim una notícia d'última hora i, a més, una notícia luctuosa. Maria Rovira, bona tarda. Em sembla que tenim a punt la comunicació amb Girona. Maria Rovira, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara sí. Tenim un assassinat, sembla que masclista, un assassinat masclista, a Figueres.
Sí, és una informació que ens ha vingut ara fa poca estona. Han detingut un home a Figueres per haver matat presumptament a ganivetades la seva exparella. Això ha estat al mig del carrer. I l'agressió tenia una ordre d'allunyament de la víctima, segons les primeres informacions, segons fonts de l'Ajuntament. S'investiga, doncs, com deies, el cas com un possible homicidi per violència masclista. Els fets han passat a la plaça Tarradellas de Figueres, cap a 3:15 de la tarda. Al lloc dels fets hi han anat efectius del SEM, patrulles de Mossos i de la Guàrdia Urbana. Segons aquestes primeres informacions, l'home hauria apunyalat la víctima de 33 anys al mig del carrer. L'agressor és un home que té 48 anys i tenia un ordre d'allunyament que, de fet, havia trencat ahir mateix. Ja se l'havia detingut una altra vegada per trencar-la. Tenia un historial llarg, sembla que, de violència de gènere.
Doncs aquesta és l'última hora. Treballem per tal d'ampliar-la, però, en tot cas, aquest assassinat masclista, presumptament masclista, perquè un home ha matat a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres, i, a més, trencant una ordre d'allunyament cap a la seva exparella. parella. Per tant, òbviament, quan tinguem més informació, als serveis informatius de Catalunya Ràdio us donarem tota la informació, però tenim aquesta última hora. Gràcies, Maria, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, això que no, aquest degoteig que no s'atura. Pràcticament cada dia tenim un cas de violència masclista, si no és en una banda en una altra, i aquest que ens afecta directament perquè és a la ciutat de Figueres. Que ens queden 6 minuts per arribar a les 4. Finalment tenim la foto, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que han firmat aquest matí el pacte de pressupostos. A l'espera que els comuns confirmen l'acord que van firmar el mes de febrer, farà que el govern del PSC respiri una mica. L'acord amb Esquerra, Oriol Junqueras, l'ha dividit en dues línies, els acords que depenen de la Generalitat i la desena de compromisos que s'han de negociar amb l'Estat, com ara el tren orbital o el pla de Rodalies.
Tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines a favor del nostre país.
Amb aquests nous pressupostos, el govern haurà de fer front als diversos conflictes que té sobre la taula, per exemple, les vagues dels mestres i professors, les dels metges o el sector sanitari, la crisi de Rodalies. Conscient de tot això, el govern ha agraït a Esquerra l'esforç de trobar el consens necessari perquè això, ha dit la consellera d'Economia, Alicia Romero, els permet una mirada del país a llarg termini.
Amb aquest acord pressupostari que hem tancat amb Esquerra Republicana, com els que havíem tancat prèviament, apareix mirada llarga. Apareix no demà, sinó també què passarà d'aquí 5 anys i a 10. I anem a preparar Catalunya pel futur.
Demà reunió bilateral Estat-Generalitat. Si s'arriba a un acord amb els comuns, que estava tancat fa uns mesos, però ara els comuns diuen que encara no, doncs a finals de setmana, probablement divendres, començaria el tràmit parlamentari per l'objectiu de tenir pressupostos abans de l'estiu.
Bé està el que bé acaba, i aquest acord el podien haver tingut fa mig any, perquè el que han acordat ho podien haver acordat fa mig any. Seran els únics pressupostos de la legislatura, perquè l'any que ve ja estaran pensant en les municipals. I sobre els comuns, home, jo crec que no cometran per segona vegada el mateix error, no?
Recordem que aquest error era el Hard Rock, com van fer que no hi hagués pressupost amb Pere Aragonès, i després va haver la convocatòria d'eleccions.
Jo crec que això és una manera de fer-se valdre, que està bé, tots els partits ho fan, després de les fotos reiterades, perquè li va bé ahir i avui.
Però van ser els primers a pactar, i ara diu no vull quedar els últims, i per tant vull tornar a sortir una altra foto, que segurament faran demà o demà passat, i que entra dins de la escenificació.
És una pena que les coses vagin així. És un èxit que tinguem pressupostos, però que s'aprovin al juliol. És un fracàs de país molt important. El problema és que es comparem amb Madrid, i com es comparem, i com a Madrid, com a Espanya, no tenen pressupostos, i aquí sí, són millors.
Una mica millor, sí.
No, la Neus té raó.
Sí,
aquests pressupostos s'haurien pogut tancar al novembre i haver-se aprovat en temps i forma.
Depèn, hi havia un altre context de negociació.
Quin context?
Hi havia una exigència per part d'Esquerra.
Correcte.
El PSC va comprar d'una cosa que ni un podia demanar ni l'altre podia prometre perquè era inviable.
Però i recordem que el PSC també va tirar els pressupostos sense suport de ningú. Aquí el primer culpable que tira la pedra. I em va aquí la mà. O sigui, en aquell moment és cert que hi havia aquesta promesa de l'IRPF que el PSC no va acabar complint, el PSOE tampoc, Esquerra es posava forta, i després el que fa el PSC és dir, doncs encara em poso jo més fort, els aprovo per consell executiu, i a partir d'aquí es trenquen les negociacions. Això és política, també.
No, i està bé. I jo crec que
també hi ha una exigència diferent d'Esquerra ara de la que hi havia fa 3 mesos. Fa 3 mesos era la sessió de l'IRPF, i aquí no es va avançar. I si ara es mantingués aquesta línia vermella, no s'hagués avançat i no hi hauria pressupostos, però Esquerra Republicana...
Correcte.
Perquè potser pensa que el país necessita pressupostos, per tant, canvia la línia vermella. I el que era l'IRPF era la línia vermella, ara la línia vermella passa a ser el tren orbital.
Sí, en aquesta situació, o sigui, Esquerra tenia dues opcions. És a dir, anar al racó de pensar i dir, em faig l'enfadat i no hi ha pressupostos, o intentar fer pressupostos, com deia l'Òscar, per fer avançar teòricament el país. Ha optat la segona opció per intentar-se presentar com un partit responsable. Veurem si políticament li acaba donant rèdits, però és cert que el país necessitava uns pressupostos que estaven... No n'hi havia des del 2023.
No, i a més, amb això que dius, va passar una cosa inèdita que no havia passat mai, i és que el govern va retirar els pressupostos.
Marc, ho sento, però és tacticisme. És tacticisme d'Esquerra. I es demostrarà en breu, quan al setembre Esquerra es negui a negociar els pressupostos del 2027 perquè hi ha municipals.
No caldrà negociar els pressupostos del 27.
Clar que sí.
No, home, no.
Clar, un país seriós té pressupostos cada any.
Però fins i tot els mateixos negociadors ja et reconeixien que els únics pressupostos possibles són aquests.
Són aquests.
Perquè l'any que ve hi haurà municipals, perquè l'any que ve hi haurà espanyoles, i d'aquí dos hi ha catalanes.
Però jo entenc el que diu el Marcos. Que ells ho diguin i que ho donin per fet no vol dir que ho haguem de normalitzar.
Perquè no,
perquè
no
que hi hagi,
no,
que hi hagi eleccions no hauria de ser...
És una monstruositat administrativa, política i de gestió. I la responsabilitat dels partits polítics davant dels ciutadans és gestionar bé, no dedicar-se a fer un politiqueig de molt
Marcos,
curta volada
que no porta enlloc. De qui és responsabilitat aprovar els pressupostos?
En aquest cas, d'Esquerra.
Govern o oposició?
No, la primera sempre és del govern. Sempre però quan govern. No hi ha majoria absoluta, que no n'hi ha, ja ho hem vist, no n'hi ha ni a Andalusia, l'oposició pot decidir si
corre responsabilitat
o no.
Ja
està.
Bé, doncs en tot cas, aquesta setmana tindrem tots els actes previs per tal que, en principi, a finals de setmana, comenci la tramitació parlamentària dels pressupostos. Cap a l'estiu s'espera des del govern tenir-los aprovats. Veurem ara que era aquesta peça dels comuns. Neus Tomàs, Marcos Lamelas, Marc Bataller, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda. Perfecte,
bona tarda.
30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.